El Vaticà prepara el relleu del bisbe de Mallorca, Sebastià Altavull. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El prelat ha finalitzat els 2 anys de pròrroga que li va concedir el Papa Francesc després de complir els 75 anys, moment en què el menorquí va presentar la seva renúncia, com marca el Codi de Dret Canònic. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, en els darrers mesos, Roma ha enviat consultes reservades, un document a diversos rectors de Mallorca en què es demana una llista de candidats per substituir el cap de l'Església a Mallorca.
Des de Roma, el Papa nombra un bisbe nou i després saps que tu ets acabat. No te diuen, te'n vas. En aquest moment, senzillament, s'està a l'expectativa que el moment que Roma cregui convenient es canvi d'aquí, el farà.
Altavull, que ha passat pels micròfons d'aquesta casa, el programa El Dia ha evitat donar més detalls sobre el seu relleu. Tot indica que el nou bisbe podria ser nomenat a final d'aquest mes, però s'està endarrerint a l'espera que el Consell de Ministres confirmi el nou nunci, que és l'encarregat de comunicar a l'elegit el nou càrrec de bisbe. Tot d'una ampliem aquesta qüestió i vos explicam com és el procés per elegir-lo. Abans repassam altres qüestions de l'actualitat d'avui, 4 de setembre, i que passen Margalida Vidal per la crònica de successos.
Presó per homicidi imprudent per al conductor que va donar positiu i va provocar l'accident en què varen morir 2 motoristes la matinada de diumenge a la carretera de Santa Eulàlia, a l'altura de Camp Marçà, a Eivissa.
Executat el desnonament en un dels infrahabitatges del número 24 de l'avinguda Joan Miró a Palma després de 3 intents durant l'estiu.
Tot i que la llogatera no hi resideix ara mateix, sí que ho feien la seva filla i el seu net de 8 anys. És, de moment, l'únic llançament completat dels 24 trasters llogats per un policia local de Palma, multat en repetides ocasions per explotar il·legalment aquests habitacles.
Soia prohibeix també a hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal.
A causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i depòsits, l'Ajuntament ha fet extensiva les restriccions imposades ja als particulars a negocis, en aquest cas de sector turístic i a la restauració.
Durant l'informatiu vos explicarem que Ciutadella cerca solucions per evitar els vessaments recurrents d'aigua fecals a la platja Gran. La setmana que ve s'ha organitzat ja una reunió amb Abacua i seran també en directe a la seu de Projecte Home, que avui celebra els 38 anys d'aniversari. L'acte central tindrà lloc d'aquí a mitja hora i s'esperen milers d'assistents entre familiars, usuaris i autoritats. I en plan estatal, el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha rebut avui migdia el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que li ha fet entrega de la memòria anual de la Fiscalia.
Ha estat en plena polèmica per la presència de García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets en l'acte d'obertura de l'any judicial que tindrà lloc demà al Tribunal Suprem i al qual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no hi assistirà per primera vegada.
I els esports venen marcats avui per un nom propi, el del jugador del Mallorca, Pablo Maffeo, que vol tancar miquitous la seva polèmica amb el club i els aficionats.
El defensa mallorquinista ha parlat per als mitjans del club i s'ha disculpat per l'enfrontament que ha tingut amb un sector de la graderia. Maffeo, que finalment no ha sortit traspassat en aquest mercat d'estiu, vol recuperar la confiança dels aficionats. El lateral diu que ara es torna a sentir implicat en el club i que ho donarà tot damunt el terreny de joc. I la selecció espanyola juga avui a les 8:30 la classificació per als 8 anys de final de l'Eurobàsquet. El combinat de Sergio Scariolo està obligat a guanyar contra Grècia per continuar viu. Si els espanyols perden, diran adeu al torneig en aquesta primera fase.
Més esports quan passin un minut de les 7:30. I gairebé a les portes del cap de setmana sapiguem si ens espera un canvi de temps o no. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, tindrem un cert canvi de temps en vista demà. De fet, el vent serà el protagonista. Tindrem un vent de gregal que, després de dies de bastanta tranquil·litat, notarem més. De fet, pot arribar a bufar amb alguns cops forts, principalment a punts de la Serra Tramuntana, i això comportarà una sèrie de conseqüències. Al cel notarem alguns núvols més que avui. No esperant precipitació, però sí que tindrem un cel més variable. Després, just a l'extrem nord de les illes, baixarà la temperatura. Serà un descens selectiu perquè no acabarà d'arribar arreu del territori, però en aquestes bandes del meitat nord de Mallorca, també just al nord d'Eivissa i al nord de Menorca, sí que podem notar fins a 2, 3 o fins i tot 4 graus, valors màxims inferiors als d'avui. I després, atenció a la mà, perquè ja sabem que en aquest tipus d'entrades de vent de gregal, les costes nord de Menorca i de Mallorca se'n ressenten especialment, i en aquestes bandes podem arribar a tenir forta maror. Per tant, un canvi que no ens durà precipitació, però sí que en altres sentits notarem respecte dels dies tan tranquils que hem tingut darrerament.
Gràcies, Dani. Per arribar a la recta final de l'informatiu, vos explicarem els detalls de la 44a edició de la pujada a Lluc a peu de la Perforana, organitzada per primera vegada pel Consell de Mallorca, que se celebrarà la nit del 13 al 14 de setembre. Vos explicarem els detalls minuts abans d'arribar a les 8, moment en què repassarem també la trajectòria del dissenyador italià Giorgio Armani, que ha mort avui als 91 anys. Tot això en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i gairebé 6 minuts. El Vaticà prepara el relleu del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. El prelat ha finalitzat el 2 anys de pròrroga que li va concedir el papa Francesc després de complir els 75 anys, moment en què el menorquí va presentar la seva renúncia, com marca el codi de dret canònic. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, en els darrers mesos Roma ha enviat consultes reservades a diversos rectors de Mallorca demanant-los una llista dels candidats per substituir el cap de l'Església a Mallorca. Tot indica que el nou bisbe podria ser nomenat a final d'aquest mes de setembre, però s'està endarrerint a l'espera que el Consell de Ministres confirmi Toni Sastre el nou nunci, que és l'ambaixador de la Santa Seu a Espanya.
El nunci és una persona de confiança del papa, la veu i la connexió més directa amb el Vaticà. S'encarrega de gestionar les consultes per escollir nou bisbe i de comunicar-li el seu nomenament. Un fet que, com ha confirmat el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, en una entrevista al programa El Dia d'aquesta casa, encara no s'ha produït.
Des de Roma el papa nombra un bisbe nou i després saps que tu ets acabat. No te diuen te'n vas. Quan tu en saps un poc com funciona tot això, són especulacions. Per tant, en aquest moment, senzillament, s'està a l'expectativa que el moment que Roma cregui convenient es canvi d'aquí, el farà.
El menorquí farà 78 anys el 28 de gener i la seva continuïtat com a bisbe de Mallorca depèn d'una segona pròrroga que li hauria de concedir el papa Lleó XIV, que és qui té la darrera paraula per designar qui serà la persona que s'encarregarà de la gestió de la diòcesi de Mallorca. Segons l'expert en religió Joan Mesquida, el nomenament del bisbe és un procés discret, llarg i també opac.
El procediment consisteix en que se'n fan uns ondetges i intenten cercar persones que puguen ser més o menys adients. Sí que és veritat que és una decisió, manco teòricament, personal del papa, del bisbe de Roma, i és una cosa que se'l dur amb un absolut secretisme. I l'Iglésia, amb moltes coses, i d'aquesta, no és precisament una institució que se caracteritzi per ser de transparència, i per tant, ha d'haver una certa fascinació que hi hagi pel secret, no? I és una cosa que se'l dur i només ho saben comptades persones.
Una altra qüestió que està sobre la taula és unir el bisbat de Mallorca i Eivissa. No seria la primera vegada, ja que des de mitjan segle XIX i fins a l'any 1950 les dues diòcesis compartien bisbe. Per tant, després de 75 anys es podria repetir, Toni, aquesta unió.
Joan Mesquida explica que no va ser una situació còmoda per a les diòcesis, creu que va ser una experiència que no va funcionar gaire bé i pensa que avui dia seria bastant pitjor.
Crec que no seria una bona idea, per raons d'economia o d'estadi o alguna cosa, però jo crec que seria un poc contra natura, no? I al final són illes diferents, amb una idiosincràsia distinta.
Compartir bisbe no seria exclusiu de Mallorca i d'Eivissa. Osca i Jaca també tenen el mateix, igual que les diòcesis de Ciudad Rodrigo i Salamanca, que fa 4 anys que el comparteixen.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i 9 minuts executat el desnonament en un dels infrahabitatges del número 24 de l'avinguda Joan Miró a Palma després de 3 intents durant l'estiu. Tot i que la llogatera no hi resideix ara mateix, sí que ho feien la seva filla i el seu net de 8 anys. És de moment l'únic llançament completat dels 24 trasters llogats per un policia local de Palma, multat en repetides ocasions per explotar il·legalment aquests habitacles.
El desnonament estava previst per a les 6 del matí, però no està fins a 5 hores després després que s'ha executat. Mari, la filla de la llogatera, i el seu fill menor, allotjats allà des de fa un mes, han hagut d'abandonar l'edifici. La mare, Reina, els ha donat suport. Ara mateix resideix de manera temporal en un centre d'acollida inca després de sotmetre's a una operació.
No sé què voy a hacer. Porque si mi hija va a estar en la calle, yo voy a estar en la calle también con mi hija, aunque tenga ese sitio allí. Porque ¿quién la va a defender a ella que con un niño y estando en la calle? No.
En aquest tercer intent, Reina havia estat avisada amb 2 dies d'antelació, tot per una denúncia per impagament del propietari que ella nega. La plataforma Stop Desnonaments denuncia que el procediment s'ha duit a terme amb violència i ha criticat la falta d'atenció institucional. El portavoz de l'entitat és Joan Segura.
En fin, este caso no para de sorprendernos cada vez a peor. Como un presunto estafador que lleva décadas reconocido por él más de 20 años y seguramente más de 30, alquilando ilegalmente este lugar, haciendo lo que quería con los inquilinos en todo momento, pues que ahora pueda desahuciar sobre unas deudas que no son exigibles porque el contrato debería estar suspendido.
L'Ajuntament de Palma ha remarcat que l'ordre judicial anava dirigida a Reina, registrada com a resident en l'immoble, i que, com que no hi viu, no ha pogut exercir cap dret de quedar-se en l'infrahabitatge. Els serveis socials asseguren que han oferit a la dona desallotjada i al seu fill dormir en un hostal durant uns dies, però que ho han rebutjat.
Aquest desnonament és un dels casos més extrems de la crisi de l'habitatge a les Balears, on els preus de compra continuen a l'alça amb augments superiors a la mitjana estatal, un 16,5% a l'agost, en comparació fa un any, segons TINSA. Al conjunt de l'Estat, el preu de compra d'habitatge ha pujat un 12%.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
Detingut un home per haver violat la seva neta durant un viatge a la península, el detingut va fer que la menor s'allotgés amb ella a l'habitació d'un hotel per cometre l'agressió sexual.
L'home li havia ingressat milers d'euros i l'havia convidat a viatjar amb ell i uns familiars. Durant el viatge, l'avi de la víctima li va enviar diversos missatges en què insinuava que volia un tipus de relació diferent amb ella. Un missatge que ella no va prendre seriosament a causa del grau de confiança que mantenien. La unitat d'atenció a la família i a la dona, la UFAM, de la Policia Nacional, es va fer càrrec de la investigació i després de diverses gestions va localitzar i detenir l'home que ha estat acusat d'un delicte d'agressió sexual amb penetració.
I més qüestió, perquè s'ha decretat presó per homicidi imprudent per al conductor que va donar positiu i va provocar l'accident en què varen morir 2 motoristes la matinada de diumenge a la carretera de Santa Eulària a Eivissa.
Els fets varen passar a l'altura de Can Marçal. El sinistre es va produir per un xoc frontal per invasió del carril contrari. El cotxe que conduïa l'home va topar contra la motocicleta on viatjaven una dona de 31 anys i un home de 26. Tots dos varen morir al lloc dels fets. El conductor del vehicle va resultar ferit amb politraumatismes.
Nova víctima a les carreteres de les Illes, un motorista d'una 40 anys ha mort aquesta matinada després de xocar frontalment amb un minibús a l'entrada d'una discoteca al polígon de Sant Oms a Palma.
L'home ha patit un politraumatisme greu i ha entrat en aturada cardiorrespiratòria. Malgrat els esforços de reanimació, el personal sanitari de l'Uvimòbil no se li ha pogut salvar la vida. De moment, no es té constància que hi hagi hagut més ferits. La Guàrdia Civil de Trànsit ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
El d'avui ha estat el segon accident mortal en aquesta zona, prop del polígon de Sant Oms. El Consell de Mallorca reconeix que aquest és un dels punts negres del trànsit als afores de Palma i ha confirmat que s'instal·larà una passarel·la per a vianants per descongestionar-lo. Fernando Rubio és el conseller insular de Mobilitat.
Una actuació per tal de mitigar aquest punt negre i donar, per tant, més seguretat en els vianants, en els conductors i a les persones. No? Per tant, la seguretat per nosaltres és prioritària. Òbviament estan fent feina per desembossar, perquè no hi hagi tant de cotxes, tanta saturació, però el més important per nosaltres és la seguretat.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga l'activitat d'un home que aconsegueix a canvi de 150 euros cites a l'estació de l'ITB del recinte firal a Vila en un termini de 48 hores quan el sistema informàtic oficial no en dona cap abans dels 3 mesos i mig.
Segons publica Periódico de Eivissa, un home d'edat avançada està al capdavant d'aquest frau. El Consell va denunciar el novembre passat el cas que investiga la Guàrdia Civil. La persona assenyalada per la publicació no és treballador públic ni privat aquesta estació. El Consell fa feina per modificar el sistema i fer les reserves de pagament obligatori per evitar fraus com aquest i per fer davallar la quantitat de cites a les quals no es presenta l'interessat, que actualment són el 40%. Roberto Algaba és director insular de Transports.
Nosotros veíamos que estaba haciendo actividades que creíamos que no podían ser legales. Ahí es hasta donde el Consell puede llegar, pero no es cierto tampoco, como se ha indicado en la noticia, que haya una red. No es ninguna red, la red es él. En este caso hay un punto, no una red. Y al final, pues, él engaña a las personas, nosotros intentaremos e informaremos a la gente para que no les engañe, como venimos haciendo, pero es un tema más ya de seguridad ciudadana, ¿no?
I la policia d'Indonèsia considera que la investigació de la mort de la turista espanyola Matilde Muñoz, resident a Mallorca, es perllongarà 2 mesos. Les autoritats d'aquest país també han confirmat que el cadàver de la dona va ser traslladat 4 vegades després de la seva mort.
Passats aquests 60 dies d'investigació, la policia haurà de presentar a la Fiscalia un informe en les principals conclusions del cas. Ara s'esperen els resultats de l'autòpsia de la dona que portaran llum a la recerca. De moment no s'ha ampliat el cercle de sospitosos més enllà dels 2 homes que varen ser detinguts dissabte i que varen, confessava, planificat l'assassinat de Muñoz. Els arrestats són un treballador i un ex-treballador de l'hotel on s'allotjava la víctima.
I l'Ajuntament de Sant Josep ha obert un segon expedient per infracció urbanística a la vila turística Casa Paola, que és propietat de Paquita Mayans. La policia local de Sant Josep s'ha personat a la mansió després de detectar la celebració de 3 festes il·legals aquest estiu.
El batlle Vicent Roig ha assegurat que sol·licitarà informació a ENA per saber si la propietat tenia permís perquè aterrés un helicòpter als voltants de la casa. Segons Roig, hi ha un vídeo dels veïnats on es pot veure l'aterratge de vora de la casa durant la celebració d'un dels esdeveniments. És el batlle Vicent Roig.
Tenim pendent d'enviar una petició a l'aeroport en quant el que seria si s'ha recuit aquest vol, no s'ha recuit, però que és a part de sa casa, seguim expedient darrere expedient i actuant com podem actuar.
7 i 16 minuts, canviant de qüestió. Solla prohibeix ara també hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal. A causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i depòsit, l'Ajuntament ha fet extensives les restriccions imposades primer als particulars i també a negocis del sector turístic i la restauració.
La prohibició es va fer efectiva ahir capvespre. El decret també prohibeix els hotels regar els jardins amb aigua provinent de la xarxa, fer netes les terrasses i les façanes, així com els vehicles. És a dir, prohibicions que d'ençà de la setmana passada eren actives per a la ciutadania en general. Així ho ha explicat el regidor portaveu de Solla, Carlos Darder.
La planta hotelera ocupa el 20% del que és el rendiment de l'aigua del nostre municipi i la veritat és que va anar molt bé la reunió d'ahir perquè en som conscients.
La setmana passada, l'Ajuntament de Solla va publicar en un ban totes les mesures de restricció i també el tancament de la piscina coberta municipal de Son Angelats. Ara que els hotels també estan afectats, els empresaris asseguren que entenen la situació. Lluís Rullan és el president de l'Associació Hotelera de Solla.
Tenim clar que nosaltres som grans consumidors. Clar, uns hotels més que altres, depèn també del tamany de l'hotel i de les instal·lacions que tinguin, però que som grans consumidors, per tant, som els primers que han de donar exemple davant dels altres que fem tot el possible per minimitzar el consum d'aigua.
La prohibició arriba quan a Solla la temporada turística es manté alta per l'elevada demanda de senderistes després de l'estiu.
I a Ciutadella, l'Ajuntament ha demanat als establiments turístics que gasten més de 5.000 metres cúbits anuals d'aigua que presentin un pla d'estalvi i optimització.
El requeriment s'emmarca en el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua, que es va aprovar a finals de juny i que identifica 38 grans consumidors d'aigua, la majoria dels quals són allotjaments turístics. L'Ajuntament ha demanat que els plans incloguin la implantació de sistemes de baix consum, la revisió periòdica de la xarxa per evitar pèrdues, la formació del personal, la conscienciació dels clients i l'ús de sistemes de reg eficients i per degoteig.
I encara a Ciutadella s'acerquen solucions per als vessaments recurrents d'aigües fecals a la platja Gran. Es posaran sobre la taula 2 propostes. Serà la setmana que ve en una reunió amb tècnics d'Abaqua, Gel Camarasa.
El principal problema és que la xarxa de sanejament i la de pluvials no està separada en molts punts. De manera que, quan plou de forma intensa, l'estació de bombeig no dona l'abast i es produeixen els abocaments. Resoldre això hores ara és inviable, segons l'Ajuntament. Per això, farà aquestes propostes. Les explica Maria Jesús Begú, regidora de Medi Ambient.
O ses bombes han de poder fer més feina en els moments que arriba aquest gran cabal, vull dir, ses bombes han d'estar dimensionades a noves dimensions, o que abans d'arribar a les bombes l'aigua es pugui retenir i després dosificar aquesta arribada d'aigua a l'estació de bombeig.
La platja porta tancada dues setmanes. S'espera que demà les analítiques mostrin que ja no hi ha contaminació i es pugui retirar la bandera vermella.
I amb l'ajuda de drons aeris i submarins, el govern ha intensificat la vigilància marítima en aigües de Formentera. Ho han fet en una inspecció avui a s'Estany d'Espeix i al camp de boies de l'Illot de s'Espalmador.
A s'Estany hi ha 285 places autoritzades per fondejos i amarraments, però el Consell Insular n'ha detectat aquest estiu 140 d'irregulars. La Direcció General de Trànsit Marítim, per part seva, ha obert una desena d'expedients a la Pitiusa del Sud. Han recordat que l'any que ve ja hi haurà les dues embarcacions noves que la Conselleria de la Mar destinarà a les Pitiuses per reforçar el control al punt amb més afluència nàutica de les Balears. Són la vicepresidenta de Formentera, Verònica Castelló, i el director general de Ports i Trànsit Marítim, Toni Mercant.
I hi ha que començar a ser un poc més contundents en l'aplicació del reglament, perquè com ja fa temps que dic, encara que és d'aprovació inicial, és d'aplicació des de l'endemà.
L'any que ve encara serà molt millor, perquè tindrem 10 embarcacions pròpies distribuïdes a totes les illes, amb gran capacitat de desplaçament per totes les illes, per la costa i el litoral, amb 8 funcionaris que podran aixecar actes i podran instruir tot tipus d'expedient d'infraccions que se puguin produir, i aquestes embarcacions, com ja ha dit el conseller, són unes embarcacions de la comunitat autònoma, però que estan a disposició de les administracions locals.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació invertirà 4,5 milions d'euros en la millora de col·legis públics de Vila. Es tracta de la major inversió de la història per part del govern a centres educatius del municipi. Seran 9 els centres beneficiats, amb inversions que aniran dels 12.300 euros al centre de Can Misses fins al 1.034.000 euros que rebrà el col·legi de Cas Serres, Esther de Miguel.
El conveni entre Ajuntament i Conselleria, aprovat avui per unanimitat al ple de Vila, contempla que la inversió serà transferida en 3 anualitats entre l'any 2026 i el 2028, com explica la regidora d'Educació, Catiana Fuster.
En 2026 serà d'1.254.924,36. En 2027 serà d'1.684.945,04. I en 2028 d'1.612.387,60.
Tot i haver votat a favor, el grup municipal socialista ha mostrat el seu escepticisme sobre que el govern compleixi. Sentim la regidora Carmen Bonet.
Hi ha obres que s'haurien d'haver executat durant aquest estiu a les escoles i han estat paralitzades. Ens preocupa que aquest finançament, que està molt bé, la distribució en 3 anualitats, pues, no arribi a ser una realitat com ja estan veient.
Durant la sessió plenària també s'ha informat que s'ha arribat a un acord amb el propietari del pàrquing dissuasiu de Sa Joveria per tal que deixi aparcar-hi vehicles de 7 del matí a 5 de la tarda quan comenci el curs escolar. Així mateix s'ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Balear de l'Energia per instal·lar pèrgoles fotovoltaiques a Casserres que permetran abastir d'energia unes 50 famílies i un estalvi per elles del 70% de la factura de la llum.
I encara en educació, l'organització Save the Children avisa de l'elevada taxa d'abandonament escolar que hi ha a les Balears del 20%. De fet, és la comunitat amb una xifra més elevada, molt per sobre de la mitjana estatal, que és del 13%. L'ONG calcula que uns 260.000 alumnes d'ESO de tot l'estat es troben en risc d'abandonar l'institut aquest curs que comença.
És per això que reclamen mesures com la creació d'un índex de vulnerabilitat que serveixi per finançar adequadament les escoles amb més necessitats. universitats també demanen formació del professorat en educació inclusiva i limitar la repetició de curs de casos molt excepcionals. La població migrant és la que té una taxa d'abandonament escolar més elevada. Per combatre aquesta situació, Save the Children insta a garantir la gratuïtat de tots els centres públics i també la igualtat de condicions a l'hora d'admetre els alumnes als centres.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha desestimat el recurs de Please Educació que havia demanat la imposició del 25% del castellà als centres públics de les Illes Balears.
El passat 15 de maig el Tribunal ja s'havia pronunciat sobre el fons de l'assumpte en una sentència en què defensava la constitucionalitat del model lingüístic educatiu per a la qual va tenir en compte la Llei d'Educació de les Balears de l'any 2022. L'Obra Cultural Balear, que s'havia personat com a part codemandant en aquest procediment al costat de la CAIP, ha considerat la decisió com una victòria. És Antoni Llebrés, el president de l'Obra.
Considerant que és una bona notícia i que s'afegeix, jo això hi vull insistir, en el fracàs del pla de segregació lingüística per primària i secundària i s'afegeix també l'aposta de les famílies pel català com a llengua de primer ensenyament a l'educació infantil. És una resolució que enforteix el nostre model lingüístic davant dels intents d'erosionar-lo.
I la líder del PSI, Francina Armengol, li preocupa que part de tota la dreta s'estigui mobilitzant, diu, sentiments racistes cap als migrants que arriben en barca des del nord d'Àfrica. Així ho ha assegurat després de la reunió que ha mantingut amb el grup parlamentari per donar el sus al curs polític.
En aquest punt concret ha criticat la gestió que fa el PP en les seves competències, la de la tutela dels menors migrants que passa a mans dels consells si arriben sols a les Balears. Ha puntualitzat que la llavor del sentiment racista no és una cosa de Marga Proent, sinó de tot l'espectre polític que va de la dreta a l'ultradreta. Amb el que sí que ha estat molt dur Armengol és amb el fet que el govern de Proent es plantegi rebutjar la condonació del deute, dir no al perdó de més de 1.700 milions d'euros. L'expresidenta ha acusat directament l'actual cap de l'executiu de traïdora.
Clar que crec que és una traïció a les Illes Balears. Una traïció per obeir les ordres del senyor Feijó. I això, sincerament, crec que la ciutadania de les Illes Balears no s'ho mereix. I crec que, quan parlant de 1.741 milions de deutes, estem parlant d'una suma molt important de recursos per a la nostra comunitat autònoma que mos permetrien, si aliviem aquest deute, fer altres coses. Però, clar, jo crec que és un govern que no vol gestionar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca preveu obrir la nova estació de l'ITV de Campos abans que acabi l'any o pel gener de l'any que ve. Amb aquesta nova infraestructura, el departament vol fer minvar la saturació de l'estació de Manacor. Per reduir les llistes d'espera, la institució insular també ha ampliat d'una a dues les línies d'inspecció de motocicletes al polígon de Sonoms a Palma, que permetrà fer unes 600 revisions al mes. Aquesta novetat se suma que els dissabtes d'aquest mes de setembre els vehicles podran passar, com van anunciar el president de l'entitat Llorenc Almés, la ITV, a tots els centres d'inspecció de Mallorca.
Es preveu que els quatre dissabtes del mes passin la inspecció tècnica més de 4.000 vehicles a Mallorca. El director insular de Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha presumit d'haver reduït l'espera que, amb aquesta iniciativa, fan comptes que encara minvi més.
Han passat, per tant, de 5-6 mesos a 15 dies, entre 15 dies i un mes, i ara estaven xerrant amb el gerent que la tendència és a la baixa.
I l'Ajuntament d'Eivissa prepara la licitació del servei de bicicletes i patinets que ara funciona com una prova pilot. S'estendrà a tots els barris amb 600 vehicles i costarà un màxim de 60 euros anuals al resident Dani Manau.
El pròxim mes d'octubre finalitza la prova pilot, llavors es licitarà el servei. Rubén Sousa és el regidor de Transport Urbà de l'Ajuntament d'Eivissa.
Nos consta que hay bastantes empresas que están interesadas. Podemos licitar un servicio dando al residente un bono anual por debajo de los 60 euros, que era lo que estipulaba el servicio de Eivissa.
El servei s'ampliarà a tots els barris de Vila i passarà dels 340 vehicles actuals a un sostre de 600 patinets i bicicletes. En un any s'han fet 120.000 viatges amb l'estalvi de 60 tones d'emissions de CO2. Cada trajecte és d'una mitjana de 10 minuts de durada per recórrer prop de 2 quilòmetres de distància. A més, aquest estiu ha experimentat un fort creixement situant-se al juliol en uns 7.000 usuaris. Escoltem alguns d'ells.
La usé una vez en Portugal y va bien para lo que es hacer tramos largos si te sale más económico que un taxi o ir a pie.
Bueno, recién primera vez.
y me la descargué y llegué súper rápido y todo, fácil.
Lo que tiene algunos fallos, pero funciona bien. Pues que a veces se quedan parados en medio de la calle.
I és que aquests patinets i bicicletes s'aturen automàticament quan l'usuari vol circular per dalt Vila o Vara de Rei, zones on l'Ajuntament prioritza el pas de vianants.
I novetats en el dispositiu de seguretat i emergències de les festes de Mahó. Enguany s'estrena un centre de control operatiu centralitzat i per primera vegada es vigilaran les festes en càmeres repartides pel centre de ciutat Cristina Tomàs.
Per primera vegada, la policia local de Mahó comptarà amb un CECOP, un centre de control operatiu de les festes de Gràcia centralitzat a les dependències del carrer Vini Maimut. Això permetrà centralitzar totes les comunicacions en un mateix edifici i fer feina coordinada amb Policia Nacional, Protecció Civil i Creu Roja. També servirà per millorar la seguretat i la resposta davant incidències. Enguany s'estrena un nou sistema de càmeres que permetrà obtenir una imatge en temps real de tot allò que succeeixi a la plaça del Jaleo, així com també dels accessos. Com és habitual, es reforçarà l'operatiu amb la presència de més agents, punts de control i patrullatge, tant de policia local com d'altres cossos de seguretat.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Vaticà prepara el relleu del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavui, segons ha pogut saber IB3 Ràdio. En els darrers mesos, Roma ha enviat consultes reservades, un document, a diversos rectors de Mallorca, demanant-los una llista dels candidats per substituir el cap de l'Església a Mallorca.
El prelat ha finalitzat els 2 anys de pròrroga que li va concedir el papa Francesc després de complir 75 anys, moment en què va presentar la seva renúncia. Segons l'expert en religió Joan Mesquida, el nomenament del bisbe és un procés discret, llarg i opac.
El procediment consisteix en que se'n fan uns homes del lloc i intenten cercar persones que puguen ser més o menys coadients. És una decisió personal del papa i és una cosa que se'l dur amb un absolut secretisme i només ho saben comptades persones.
El nomenament, previst en un primer moment a finals de setembre, s'està endarrerint a l'espera que el Consell de Ministres confirmi el nou nunci, que és l'encarregat de comunicar el nou bisbe al seu càrrec.
Els titulars de la jornada passen també per la detenció d'un home a Palma per violar la seva neta durant un viatge a la península.
El detingut va fer que la menor s'allotjés amb ella a l'habitació d'un hotel per cometre l'agressió sexual. Durant el viatge, l'avi de la víctima li va enviar diversos missatges en què insinuava que volia un tipus de relació diferent amb ella.
Executat el desnonament en un dels infrahabitatges del número 24 de l'avinguda Joan Miró a Palma després de 3 intents durant l'estiu.
Tot i que la llogatera no hi resideix ara mateix, sí que ho feien la seva filla i el seu net de 8 anys. És de moment l'únic llançament completat dels 24 trasters llogats per un policia local de Palma, multat en repetides ocasions per explotar il·legalment aquests habitacles.
Solla prohibeix també hotels i habitatges de lloguer vacacional que omplin les piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal.
A causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i depòsits, l'Ajuntament ha fet extensives les restriccions que ja estaven imposades als particulars, també ara a negocis del sector turístic i a la restauració. Lluís Rullán és el president de l'Associació Hotelera de Solla.
Tenim clar que nosaltres som grans consumidors, per tant, som els primers que han de donar exemple davant dels altres, que fem tot el possible per minimitzar el consum d'aigua.
El president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha rebut avui migdia el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que li ha fet entrega de la memòria anual de la Fiscalia en plena polèmica per la presència de García Ortiz.
El sector conservador del Poder Judicial demana que el fiscal general de l'Estat, processat per un delicte de revelació de secrets, no intervengui en l'acte d'obertura de l'any judicial que tindrà lloc demà al Tribunal Suprem i al qual el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per primera vegada no hi assistirà.
Ampliarem aquesta informació a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen gairebé 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que, Miqui, començant parlant del jugador del Mallorca, Pablo Maffeo, que vol tancar la seva polèmica amb el club i els aficionats.
El defensa mallorquinista ha parlat als mitjans del club i s'ha disculpat per l'enfrontament que ha tingut amb un sector de la graderia. Maffeo, que finalment no ha sortit traspassat en aquest mercat d'estiu, vol recuperar la confiança dels aficionats. El sentim.
Un error mío, lo asumo, el salir ahí y mandarlos callar, porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, estaban yendo hacia el equipo. Pero bueno, al final veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas que creo que se juntaron todo. Y bueno, yo me equivoqué. Ya digo, si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón. Nada, ya luego pues sí que es verdad que los cánticos me dolieron, no me gustaron. Y yo reaccioné mal y de una piedrita se ha hecho una montaña donde no tendría que haber pasado.
Maffeo pensava que s'havia acabat la seva etapa amb el Mallorca, però, com no ha estat així, ara es torna a sentir implicat amb el club i diu que ho donarà tot.
Coger el toro por los cuernos, al final estar aquí, yo siempre lo he dicho, que aquí en la ciudad estoy bien, y bueno, simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí, como mucha gente. Al no ser así, pues obviamente a darlo todo. Yo voy a seguir igual, yo por este club he jugado lesionado, he jugado con tres vértebras rotas, he jugado con una rodilla rota, he jugado con un pie roto. Lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo porque al final el bien del club es el bien mío.
I ja per acabar, el lateral té molt clar el que ha de fer perquè les coses vagin bé.
Cosas no van a cambiar si el principal culpable, digamos, no pone de su parte, que soy yo. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre, pero no va a ser así. Yo, pues ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal. Yo ya te digo, yo tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster, ahora pues con la cabeza centrada en el Mallorca.
I a la part esportiva ja sabem tres nous horaris de partits del Mallorca. El conjunt vermell jugarà contra l'Atlètic de Madrid a Son Moix el diumenge, dia 21 de setembre, a les 4:15. El conjunt de Rasate visitarà la Reial Societat el dimecres 24 de setembre a les 9:30. I també sabem que el Mallorca jugarà contra l'Alavés a casa dissabte, dia 27 de setembre, a les 6:30. I pel que fa als internacionals, Jan Virgili i Jan Sales, amb la selecció espanyola sub-20, han perdut per 0-2 contra França en un amistós. Kumbula juga a aquesta hora amb Albània contra el Gibraltar. El mallorquinista ha estat titular i Mascarell també juga ara en Guinea Equatorial, un partit de classificació per al Mundial. El migcampista del Mallorca també ha entrat a l'11 titular. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa es prepara per rebre dissabte vespre la visita de l'Hèrcules a Can Misses. Precisament, en vista la prèvia d'aquesta segona jornada, ha parlat el tècnic del conjunt pitius, Paco Gémez, que ha reconegut que l'equip necessita encara canvis. Ens informa Dylan Marí.
Avui Paco Gémez ha comparegut davant dels mitjans en la prèvia del partit que l'enfrontarà contra l'Hèrcules. Malgrat la victòria del passat dissabte, el tècnic ha admès que l'equip encara necessita canvis.
La victòria muchas veces son mentirosas y la del Sevilla el otro día fue mentirosa. Y no quiero que nadie se quede, bueno, pero ganamos. No nos vale. No nos vale lo que hicimos para ganar. Está muy bien que ganamos. La conclusión que se puede sacar es que sin hacer un gran partido ganamos, pero cuidado.
A més, ha deixat entreveure que a la davantera hi ha un clar favorit.
Recuperar la mejor versión de Davo, sobre todo en tanto y en cuanto esté bien físicamente. Y ha estado toda la pretemporada, incluso todavía sigue con problemas físicos que no terminamos de resolver. Entonces, mientras esté con esos problemas físicos, indudablemente no va a poder competir con Sofian. Sofian es un animal, es un puto animal.
De cara al pròxim duel contra l'Hèrcules, Gémez ha remarcat que l'exigència del rival obligarà l'equip a millorar la seva imatge.
No, creo que tiene un equipo muy competitivo, un equipo que es difícil de meterle mano, tienes que tener un muy buen nivel futbolístico para doblegarlo y luego es un equipo que tiene muchos recursos para hacerte daño, ¿no? O sea, es un rival a tener muy muy en cuenta, no solo ahora, sino durante toda la temporada. Y esperemos tener la mejor versión que podamos dar nosotros mismos porque nos va a hacer falta para poder ganarle a un equipo como el Hércules, que creo que va a ser uno de los que va a estar ahí arriba todo el año.
Aquest dissabte arribarà la primera cita de Lliga a Can Mises, on la U d'Eivissa rebrà un Hèrcules que també va sumar 3 punts en la jornada anterior.
Gràcies, Dylan. I un darrer punt de futbol, perquè Espanya inicia avui el seu camí cap a la segona estrella. El repte comença a Sofia, Bulgària. El conjunt de Luis de la Fuente vol classificar-se per 13a vegada consecutiva per al Mundial. Per al duel d'avui vespre, el seleccionador ha hagut de descartar 2 futbolistes, Dani Vivian i també Jorge de Frutos. El partit començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. I demà comença la competició, la primera divisió del futbol sala. A les 9 del vespre, al Palau d'Esport de Sant Moix, l'Illes Balears Palma Futsal rebrà la visita del Cartagena, el vigent campió de Lliga. Un partit molt complicat per començar el curs. El tècnic fa feina condicionat perquè encara no disposa de tota la plantilla. Sentim Antonio Vadillo.
Nosotros somos un equipo totalmente ahora mismo en construcción todavía. Evidentemente ningún equipo está en 100%, pero si un equipo de 15 jugadores mantiene 14, es más fácil que un equipo de 15 como en nuestro caso. Ahora mismo estamos 50%, porque tenemos 3 que están fuera por distintos motivos, y de los 12 que hay en plantilla, pues la mitad son nuevos, ¿no?
El partit entre el Palma i el Cartagena el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en part del gran debut de la menorquina Gemma Trià i la seva parella Delphi Brea al 8 de final de la Premier Padel de Madrid. La menorquina i l'argentina s'han imposat per un doble 6-0 a la dupla formada per les espanyoles Marta Barrera i Marta Caparrós. Victòria contundent en només 40 minuts de partit per avançar als quarts de final de la competició. I acabem amb bàsquet perquè la selecció espanyola es juga avui a les 8:30 del vespre la classificació per als 8 de final de l'Eurobàsquet. El combinat de Sergio Scariolo està obligat a guanyar contra Grècia per continuar viu. Si els espanyols perden, diran adeu al torneig en aquesta primera fase.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Ara estimo un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Projecte Home celebra en aquesta hora a la seva seu, al polígon de Sant Morro, a Palma, l'acte central dels 38 anys de l'entitat. Són gairebé 4 dècades acompanyant milers de persones en la seva lluita contra les addiccions, usuaris, també familiars. Seguint aquest acte hi ha la nostra companya Mar Escandell. Mar, bon vespre.
Bon vespre. Prop d'un miler de persones s'han reunit avui sota el lema 38 anys creixent junts. Famílies, usuaris, autoritats, voluntaris i amics s'han compartit una celebració que és sobretot un compromís de futur. A l'entrada, un gran mapa de les illes on cadascú ja ho ha pogut posar el seu nom amb una cinta de color símbol de suport a la causa. A l'escenari d'aquí uns minuts hi haurà música amb Bocello i, sobretot, veu de testimonis que han passat per Projecte Home. El president de l'entitat, Jesús Mullor, ha recordat que aquest aniversari és també una renovació del compromís a les persones que lluiten contra l'addicció.
Si bé als anys 80 era l'heroïna, avui el més freqüent és la cocaïna i l'alcohol, ja sigui per separat o en combinació. A continuació trobam el cannabis i, en menor mesura, encara l'heroïna, que no ha desaparegut mai, però que ha minvat enormement.
També hi ha estat el fundador Tomeu Català, que ha recordat que ha significat veure créixer el Projecte Home al llarg de tots aquests anys.
Per mi, veure persones com avui, com molt de dies, que venen al projecte, que estan bé i estaven malament, per mi són 100 cavalls de força. M'ajuda a viure, disfrut de viure, disfrut molt de viure, i és gràcies a ells.
Avui hem parlat amb un testimoni, Tolo Vinimelis, que ens conta com una rutina diària d'hàbits i un treball emocional profund marquen el camí cap a la recuperació. Les teràpies en grup són una de les claus.
Vaig començar a veure un pot de vi, després el carajillo, després el chupito, i bueno, i després anava fent feina sobre baixa. Després ja quedàvem uns altres, un altre gremi, i el mateix. Pues claro, ells consumien i jo vaig dir, jo per què no? Pues vaig començar a fer el carreig de cocaïna i va ser d'aquesta edat, 38, 39 anys, la primera vegada.
38 anys després, Projecte Home continua obrint portes a la llibertat personal i a l'esperança.
Gràcies, Mar. I l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà ha nomenat el fundador d'Hipotels, Joan Llull, fill adoptiu del municipi on la cadena hotelera té 13 hotels.
El nomenament d'aquest servei de naixement ha estat a l'Auditori Samànica de Cala Millor, el nucli turístic on es troben bona part dels seus hotels i no en un ple extraordinari a la Sala de Plens. Així de greit s'ha mostrat Llull en rebre la distinció.
Jo el que faig no me consta res. Necessito fer el que faig. Estic contentíssim. I la gent m'aprecia més de lo que toca.
Hipotels també té establiments a la platja de Palma, les Canàries i el Carib.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 46 minuts, el ministre de Transports, Òscar Puente, assegura que Ryanair augmentarà 1 milió el nombre de places a aeroports espanyols l'any que ve. Diu que no les reduirà, tal com s'ha anunciat recentment, sinó que les traslladarà a altres aeroports de l'Estat.
És la resposta del ministre a la lluita d'aquestes darreres setmanes de la companyia aèria irlandesa contra l'increment de les taxes aeroportuàries d'AENA. Puente ha afirmat en la Comissió de Transports del Congrés que és una estratègia empresarial respectable, però que Ryanair continua venint a Espanya perquè guanya dobles.
Sostener, como hace esta compañía privada que deja de operar en determinados aeropuertos porque no puede abordar ese incremento de 68 céntimos cuando ha incrementado este año los precios de sus billetes en un 21%, como comprenderán ustedes, pues es una falacia bastante grosera, ¿no?
La decisió de Ryanair d'eliminar rutes també ha fet que Podem hagi anunciat una denúncia contra l'aerolínia davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
La formació de Jone Belarra reclama l'obertura d'un expedient sancionador per una possible pràctica de xantatge econòmic encobert, ja que considera que la companyia de baix cost empra la seva posició per pressionar les administracions públiques i aconseguir una rebaixa de les taxes aeroportuàries. Sumar s'ha afegit a les crítiques de Podem i acusa l'aerolínia de fer xantatge al govern i de comportar-se diu com a matones de pista.
La Unió Nacional d'Agències de Viatges ha fet una crida a restablir el diàleg entre AENA i Ryanair a favor dels viatgers nacionals que diuen són els grans perjudicats. I més qüestió perquè sindicats com SATSE i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics han plantat el Ministeri de Sanitat i no han assistit a la reunió prevista per avui per negociar la reforma de l'Estatut Marc. Denuncien que el govern central no inclourà cap dels punts que consideren irrenunciables com una actualització de la retribució contribucions i la jubilació anticipada voluntària per als professionals sanitaris.
El Ministeri manté la seva proposta de reforma sense aquestes reivindicacions, un fet que ha causat un rebuig frontal dels principals representants dels treballadors del sector. El president de Cimeval, Miguel Lázaro, alerta que el nou estatut podria tirar endavant sense consens i sense millores reals en les condicions laborals dels sanitaris. Són declaracions al programa El Dia.
Desde luego, con estas condiciones apriorísticas, nosotros no vamos a reunirnos con una ministra que está presentando un borrador que nosotros hemos atacado por tierra, mar y aire y que además es un borrador que yo lo he calificado de bodrio en repetidas veces y que no cumple con algo que es fundamental para los 200.000 médicos que hay en España. Aquí sumo 40.000 MIRES y el resto de facultativos porque no reconoce la singularidad del colectivo médico.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
De 7 embarcacions de la flotilla Global Sumut han reprès el seu viatge cap a Gaza avui després de fer nit al port de Mahó. Han reparat les avaries i han carregat queviures per a la travessia. La pròxima aturada és Tunísia.
Algun dels activistes, però, han quedat al port de Mahó. Les passarà a cercar demà una altra de les embarcacions que parteix de Barcelona. Una de les balears que viatjarà amb la flotilla és la menorquina Reyes Rigo, que encara és a la capital catalana. El vaixell amb el qual viatja ha patit dues avaries.
Ja han sortit des de Mahó, ja estan anant cap a Tunísia, els que estan, els barcs, els vaixells que estan bé, i bueno, ja allà mos esperaran els demés, que sortirem pues, des de Barcelona i des de Mahó cap a Tunísia, i des d'allí, des de Tunísia, pues, s'afegiran tots els de Tunísia, els d'Itàlia, Grècia...
Mentre la flotilla continua el seu camí cap a Gaza, les autoritats de la franja adverteixen del col·lapse dels bancs de sang i els laboratoris per manca de material sanitari. Això quan el balanç de víctimes mortals dels atacs israelians puja fins a superar les 64.200 persones.
Les darreres 24 hores hi ha hagut 85 assassinats. Mentrestant, el nombre de palestins que han mort de fam s'eleva a 370, entre els quals uns 130 infants.
El nou balanç coincideix amb la recepció del Papa Lleó XIV del president d'Israel.
El líder de l'Església Catòlica li ha demanat un alto el foc immediat, mentre que el president israelià ha sol·licitat ajuda per combatre l'antisemitisme. Entre les infraestructures destruïdes pel bombardejós figura l'única església catòlica que hi havia a Gaza.
Tot això quan les manifestacions en defensa de Palestina i en contra de la participació d'un equip israelià a la Vuelta Ciclista a Espanya s'han traslladat avui a l'inici de l'etapa a Cantàbria.
El Ministeri de l'Interior assegura que respecta les protestes i que la seguretat de l'esdeveniment esportiu es podrà reforçar en les etapes on la policia ho consideri necessari en cas que suposin un risc per als ciclistes i els aficionats.
10 minuts per arribar a les 8, seguint repassant l'actualitat de l'àmbit estatal i internacional. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha rebut avui migdia el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que li ha fet entrega de la memòria anual de la Fiscalia. Ha estat en plena polèmica per la presència de García Ortiz processat per un delicte de revelació de secrets en l'acte d'obertura de l'any judicial que tindrà lloc demà al Tribunal Suprem.
Els vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial han demanat que el fiscal general no hi assisteixi. La Fiscalia, però, recorda que hi ha d'anar per llei. La principal associació de jutges i dues fiscals també s'oposen a la presència de García Ortiz a l'esdeveniment. Asseguren que respecten la presumpció d'innocència, però consideren que seria un acte de menyspreu als principis bàsics de l'Estat de Dret.
L'acte estarà marcat per primera vegada per l'absència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diu no anirà per coherència.
Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando.
El govern central, per part seva, va carregar contra la plantada de Feijóo.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que és una greu desconsideració cap al rei que presidirà l'acte. Sobre aquest assumpte també s'ha pronunciat la ministra Elma Sainz en declaracions a Televisió Espanyola.
És gravíssimo. El plantón que el señor Feijóo ha anunciado que va a dar mañana en la apertura del año judicial no es un plantón al presidente del gobierno, a los ministros y ministras, es un plantón a la sociedad española, al conjunto de jueces y juezas, a las instituciones.
S'espera que García Ortiz llegeixi el seu discurs davant el jutge Hurtado, que és el magistrat que l'ha processat, i davant els magistrats que el jutjaran.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande, Marlaska, ha defensat les actuacions que s'han fet en la darrera onada d'incendis a la península.
La resposta tiene que ser ràpida para aminorar, porque evidentemente no todos los riesgos son evitables, pero sí son una gran parte pueden serlo, o sino también aminorar las consecuencias de los mismos. Me parece importante esa reflexión.
Ha comparegut avui a petició pròpia la Comissió d'Interior del Congrés per donar explicacions sobre la gestió de l'Estat per l'onada d'incendis d'aquestes darreres setmanes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha hagut d'intervenir per videoconferència a la cimera per Ucraïna. Sánchez ha hagut de tornar a Madrid per una avaria en l'avió en què viatjaven a París. I les autoritats portugueses han identificat 8 dels 16 morts en l'accident del funicular a Lisboa. Són 5 portugosos, 2 sud-coreans i un suís.
Al Manco, 21 persones han estat ferides i, com a mesura de precaució, s'han suspès la resta de funiculars que habitualment circulen per Lisboa, tal com explica Carlos Moedas, que és el batle d'aquesta ciutat.
Quero aquí garantir que a empresa responsável...
Diu també que s'han decretat 3 dies de dol oficial a la ciutat. Entre les persones ferides hi ha 2 espanyols que ja han estat donat d'alta avui de matí.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. El Consell de Mallorca assumeix per primera vegada l'organització de la pujada a Lluc a peu de la Part Forana, que enguany arriba a la 44a edició i tindrà lloc la nit del 13 al 14 de setembre, coincidint amb la Diada de Mallorca.
S'estima que hi participaran més de 5.000 persones de fins a 45 municipis diferents. Enguany, els blavets de Lluc, que durant dècades han fet possible la consolidació d'aquesta tradició, també hi seran presents per donar suport a l'esdeveniment. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agraït la seva implicació i ha destacat la importància de l'organització.
Demen que enguany hi ha volgut que fa la batuta a nivell administratiu, però s'hora d'organitzar aquesta pujada, sense ells no seria possible. Sense la seva col·laboració, sense la seva voluntat de ser-hi i, sobretot, sense la seva experiència. Ells saben com s'ha de fer i ells mos han de recomanar i ajudar sempre a poder-ho a terme.
El Consell anima tots els ciutadans i ciutadanes a fer la pujada des del seu poble i a gaudir d'aquesta cita ja emblemàtica del calendari mallorquí.
Són ses festes, ses festes, ses festes, sentiments, amistat i emoció. Són ses festes, ses festes...
I el Teatre d'Esborn de Ciutadella commemora durant els darrers mesos d'enguany el 150 aniversari. Per celebrar-ho ja s'han anunciat 24 espectacles de tota mena de gèneres i propostes locals a èxits internacionals.
És un fragment de Tosca, un dels 3 títols de la tercera temporada d'òpera del Teatre d'Esborn, una obra que connecta amb el novembre de 1875, quan s'inaugura aquest teatre d'inspiració vuitcentista a la italiana, després de 2 anys de projecte i obres. Josep Marquès Oleu és el director del Teatre d'Esborn.
Sorgeix gairebé per, no vull dir per subscripció popular, però sí que previ al 75, a 1875, cartes en el diari de Joan Benejam, de molts històrics d'aquell moment, reclamant que hi hagi un teatre en condicions a Ciutadella.
En aquesta programació també destaquen propostes per tota la família, com l'espectacle de dansa Badabac o Tumba la Fusta, així com apostes locals connectades amb el Menorca Dogfest, el 50è Premi Born, o l'acte commemoratiu al baríton Joan Pons. També propostes un poc més desconegudes però inspiradores, com l'espectacle de circ Acri.
Que és una meravella, superben fet, premi fetent a millor espectacle per a públic familiar. Però és d'aquests espectacles que està tan ben fet que tenen lectura per adults i lectura per fiats.
En teatre de text, grans èxits com Gola, de Pau Mates i Oriol Pla, o Ponce amb Lolita Flores, es complementen amb la presentació del disc de Guillem Soldevila o els concerts d'Alternatilla Jazz Band i l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Però si hi ha una data marcada, serà l'11 d'octubre, quan s'inaugurarà l'exposició i es presentarà el llibre sobre el 150è aniversari del Teatre d'Esborn.
Gràcies, Jordi Codina, i acabam amb la mort de Giorgio Armani. L'elegància no crida l'atenció, roman a la memòria. Aquesta és una de les frases que defineix la feina del dissenyador italià Giorgio Armani, una de les figures més influents de la moda des de mitjans del segle XX. L'home que va redefinir l'elegància i que ha mort als 91 anys a Milà. Ens ho explica Sandra Martínez.
Fruit del seu geni i de la seva feina incansable, que el va dur a posar en marxa la seva pròpia marca fa 50 anys amb 10.000 euros d'inversió, Armani deixa darrere seu un imperi, una empresa de 5.000 milions d'euros i 350 botigues a tot el món. Havia abandonat medicina per la seva passió pel disseny i fou Nino Cerruti el qui li donà la seva primera oportunitat. Entre les seves grans gestes, desmuntar l'estructura rígida dels vestits masculins, fora muscleres, fora folres rígids, una llibertat que aplicaria després a la moda femenina. Volia dissenyar, deia, per la gent real. També ho feu, però, pels personatges cinematogràfics. Seu és el Richard Gere d'American Gigolo. Seus també els Intocables, Casino, El llop de Wall Street o L'aviador. A la pantalla gran marcà la tendència que es veuria després al carrer i a les passarel·les, l'evolució de la moda italiana i global dels darrers 50 anys. Les despulles del dissenyador rebran el seu darrer homenatge aquest cap de setmana al Teatre Giorgio Armani de Milà.
I continuen sumant-se actes de commemoració del 50 any de la publicació Te deix la mà com a penyora, de Carme Riera. Quan està a punt de publicar-se la reedició i un llibre d'agraïment de l'autora, avui s'han presentat dos projectes expositius que tindran l'obra de Riera com a protagonista.
Per una banda, la mostra que es farà a l'arxiu del Regne de Mallorca, Carme Riera, la mà, que es basa en la biografia de l'autora i tot el que va envoltar la creació dels reculls de relats, està construïda a partir de tests, fotografies i imatges. Per una altra, Vessant Amor, que es podrà veure al Col·legi Oficial d'Arquitectura de les Illes Balears, una instal·lació de l'artista Pet Llambies en col·laboració amb Carme Riera i en la mà com a lligam imprescindible.
Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dijous, dia 4 de setembre, en què han sabut que el Vaticà prepara el relleu del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabú i Aina Riera.
En els darrers mesos, Roma ha enviat consultes reservades, un document a diversos rectors de Mallorca demanant-los una llista dels candidats per a substituir el cap de l'Església a Mallorca. El prelat ha finalitzat els 2 anys de pròrroga que li va concedir el papa Francesc després de complir els 75 anys, moment en què va presentar la seva renúncia. Segons l'espera en religió Joan Mesquida, el nomenament del bisbe és un procés discret, llarg i opac.
El procediment consisteix en que se'n fan un sondatge i intenten cercar persones que puguen ser negòmic o adients. És una decisió personal del papa i és una cosa que se'l dur amb un absolut secretisme i només ho saben comptades persones.
El nomenament previst en un primer moment a finals de setembre s'està endarrerint a l'espera que el Consell de Ministres confirmi el nou nunci, que és l'encarregat de comunicar al nou bisbe el seu càrrec.
Un home ha estat detingut a Palma per violar la seva neta durant un viatge a la península.
El detingut va fer que la menor s'allotjés amb ella a l'habitació d'un hotel per cometre l'agressió sexual. Durant el viatge, el padrí de la víctima li va enviar diversos missatges en què insinuava que volia un tipus de relació diferent amb ella.
Ha executat el desnonament en un dels infrahabitatges del número 24 de l'avinguda Joan Miró a Palma després de 3 intents durant l'estiu.
Tot i que la llogatera no hi resideix ara mateix, sí que ho feien la seva filla i el seu net de 8 anys. És de moment l'únic llançament completat dels 24 trasters llogats per un policia local de Palma que està multat en repetides ocasions per explotar il·legalment aquests habitacles. La plataforma Stop Desnonaments denuncia la manera en què s'ha dut a terme tot aquest procediment. Joan Segura n'és el portaveu.
Com un presunto estafador que lleva décadas, reconocido por él, más de 20 años y seguramente más de 30, alquilando ilegalmente este lugar, haciendo lo que quería con los inquilinos en todo momento, pues que ahora pueda desahuciar sobre unas deudas que no son exigibles porque el contrato debería estar suspendido.
Novetats en el dispositiu de seguretat i emergències de les festes de Mahó.
Enguany s'estrena un centre de control operatiu centralitzat i per primera vegada es vigilaran les festes amb càmeres repartides pel centre de la ciutat.
I els hotels i els establiments turístics de Sóller no podran omplir les seves piscines amb aigua procedent de la xarxa municipal.
A causa de la davallada accentuada del nivell de l'aigua de pous i dipòsits, l'Ajuntament ha fet extensives les restriccions imposades als particulars a negocis del sector turístic i a la restauració. Lluís Rullant és el president de l'Associació Hotelera de Sóller.
Tenim clar que nosaltres som grans consumidors, per tant, som els primers que han de donar exemple davant dels altres, que fem tot el possible per minimitzar el consum d'aigua.
I demà serà l'acte central de l'obertura de l'any judicial en plena polèmica.
El sector conservador del poder judicial demana que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, sigui processat per un delicte de revelació de secrets. De fet, i per primera vegada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no assistirà a l'acte per primera vegada.
Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha rebut avui migdia el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que li ha fet entrega de la memòria anual de la Fiscalia en plena polèmica.
Com dèiem, el sector conservador del poder judicial demana que el fiscal general de l'Estat no intervengui a l'acte de demà de l'obertura de l'any judicial. I Projecte Home ha celebrat avui capvespre l'acte central.